a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
Ostres, quina ciutat més increïble.
Sí, però no t'aturis, hem de fer una pila de coses. Tenim 20 minuts per travessar el pont, anar fins a l'altra banda del parc i fer-nos una selfie a la catedral. He portat uns tàpers de mandonguilles.
Tant de bo trobar un bon company de viatge fos tan fàcil com reservar un tren amb Trainline. Compara entre Ouigo, Irio, Ave i Ablo i estalvia el teu proper bitllet. Trainline, tots els trens i tarifes en una sola app.
Gran concert de Nadal al Palau de la Música. La suite del Trencanous de Tchaikovsky i la cinquena sinfonia de Beethoven amb l'Strauss Festival Orquestra. El 18 de desembre. Entrades a Palau de la Música i a nkprodarte.com.
Bon Nadal, peixaderes del Clot.
Bon Nadal, adoptants de gossos d'horta, pagesia de Collserola.
Bon Nadal, tietes de l'Eixample.
Bon Nadal, paradistes de Santa Llúcia.
Bon Nadal, Barcelona.
Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Aconsegueix amb La Vanguardia dues cassoles Cocots Castell valorades en 159 euros de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't les dues cocots ideals per cuinar, daurar i enfornar. Gràcies al seu acabat les pots presentar directament a taula. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i prepara les millors receptes d'aquestes festes amb les Cocots Castell.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Dos minuts. Hola, Quim Salvador, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia.
Una mica tard, però vaja, valgut la pena també per explicar el Mundial de Futbol. De seguida saludarem a la tertúlia avui a la Maria Vila, el Manel Manchón, el Joan Serra i la Tània Tàpia. Però abans, la resta dels esports, hem parlat ja del Mundial. Comencem amb el bàsquet. Ahir va haver-hi cara i creu pels equips catalans que van jugar ahir la Lliga ACB. Victòria de la Penya, derrota del Manresa.
Sí, comencem pel Joventut, que enllaça 5 victòries seguides i s'enfila a la sisena posició a l'espera dels resultats d'avui, amb 8 victòries a una del liderat que comparteixen Madrid i Tenerife, que s'enfrontaran avui. Per tant, la Penya quedarà a 2 victòries del liderat i a una de la segona posició. Els vertinegres es van imposar ahir a la pista de l'Obradoiro per un clar 74-91 de 17, amb 17 punts d'Ellenson, 16 de Feliz i 15 de Tomic, valoració del tècnic Carles Duran.
Jo crec que té molt de mèrit i molt d'èxit. Ja ho vaig dir, insisteixo, és l'equip, els jugadors, no? Encara s'han juntat més, fent més pinya, i a part d'això, lògicament, doncs, jugant bé i fent bé les coses, no?
I en canvi el bàsquet Manresa va perdre a casa contra el Bilbao, 76-86, i és QE amb només dues victòries. El tècnic Pedro Martínez no va fer debutar els nous fitxatges Geven i Robinson, que acaben d'arribar, i demana un pas endavant als seus jugadors.
Som un equip que té limitacions i necessitem que les nostres prestacions bones durin més minuts.
Avui també a la CB Girona-Saragossa a 2:15. Els gironins també tenen només dues victòries, necessiten guanyar per sortir de la cua. I Barça-Unicaja a les 8 a la Lliga Femenina. L'Uni Girona jugarà a la pista del Guipúscoa a 11:45. El Cadí la Seu rep el Gran Canària a les 12 i el Barça-Sant Feliueng va perdre ahir a la pista del Perfumeries de Salamanca 67-54.
I mentrestant el Barça jugarà la final de la Supercopa Ibèrica d'handbol.
A 3:15 a Màlaga contra el Porto, després de superar a semifinals d'Sporting de Portugal per un treballat 37-34 amb actuació estel·lar del porter i capità Gonzalo Pérez de Vargas. Sobretot a la segona part, el Porto va superar clarament el Fèlix Granollers a l'altra semifinal 46-30.
I un parell de punts més. Per una banda, hi ha futbol més enllà del Mundial de Qatar. El Girona va donar la cara ahir davant el Manchester City en partit amistós.
Els gironins van perdre 2-0 a l'Academy Stadium de Manchester amb gols citizens de dues estrelles mundials com ho són De Bruyne i Haaland. Però s'ha de dir que el Girona va competir amb l'equip de Pep Guardiola i de fet va generar prou ocasions de gol per com a mínim no haver perdut el partit, incloses dues rematades als pals de Tati Castellanos i d'Estuani. Tot i la derrota, l'entrenador del Girona, Michel Sánchez, va quedar satisfet amb el seu equip.
Yo creo que hemos sido un equipo con personalidad, que es lo que queríamos.
saber dónde podemos seguir mejorando, que ponernos al límite nos hace llegar a ver las debilidades que podemos tener y dónde podemos mejorar, y eso pues, estoy muy satisfecho con el partido.
I a la Lliga Femenina, el Llevant Les Planes va empatar a 2 a casa amb el Villarreal en un partit amb molta polèmica arbitral i expulsió del tècnic català Ferran Cabello.
I acabem amb el pàdel, perquè sabeu que aquests dies, hi ha una febre tremenda al Palau Sant Jordi, una pila de gent. Avui es juguen les finals del Masters de pàdel amb el Sant Jordi a petar i recollar.
Sí, en directe per RAC+1, la final femenina a partir de 9:45 amb la reusenca Ari Sánchez i Paula José María jugant-se el número 1 del rànquing amb Alejandra Salazar i Gemma Triay. I després la final masculina, que enfrontarà els espanyols Juan Lebrón i Ale Galán contra els argentins Federico Chingoto i Martín Dineno. Al Palau Sant Jordi va batre ahir amb les semifinals el rècord d'assistència en un esdeveniment de pàdel. 12.141 espectadors, vejam si avui hi ha més.
És bestial el que passa al Sant Jordi amb aquest World Padel Tour. Gràcies, Quim.
Bon dia.
Aquest Nadal sent la màgia de Movistar. Submergeix-te en un univers d'entreteniment i diversió en gran. Els espais d'Xbox, Disney+, La Liga, Netflix i Movistar Plus ens faran sentir que la màgia és a l'interior. No et perdis la nostra agenda d'estrenes i activitats per tota la família. T'esperem al Movistar Center de Plaça Catalunya del 16 de desembre al 7 de gener. Més informació a nadal.movistar.es.
Aquestes festes regala un concert únic i molt especial. El 22 d'abril, 50 anys de la companyia elèctrica d'Arma al Palau Sant Jordi.
Acompanyats d'Albert Pla, Balkan Paradise Orquestra, Celtas Cortos, Els Catarres, Gemma Humet, Maria del Mar Bonet, Quimi Portet i The Tallets, entre molts altres.
Per Sant Jordi, la d'Arma torna al Sant Jordi. T'ho perdràs? Informació i entrades a companyiaelèctricadarma.cat.
Aconsegueix amb La Vanguardia dues cassoles Cocots Castell valorades en 159 euros de regal. Subscriu-t'hi 3 mesos per només 99 euros i emporta't les dues cocots ideals per cuinar, daurar i enfornar. Gràcies al seu acabat les pots presentar directament a taula. Truca ara al 933-481-482, rep el diari cada dia i prepara les millors receptes d'aquestes festes amb les Cocots Castell.
Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí? I què us portaran?
En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé.
Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
RAC 1 torna un dels clàssics del Nadal. RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté, les veus de RAC 1.
Bon Nadal a tothom!
Els Catarres. Siderland. Més vull amor. Mariona Escoda. Orquestra Sinfònica del Vallès. I molts més. Divendres 23, a partir de 9:45 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau, escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1, de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unión Suiza Joyers, Frit Ravi, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 9 minuts.
Cuando te plantean un chantaje contra los acuerdos que nos dimos en la Constitución, hemos de decir que no.
Tener en los puestos a aquellos que ellos nombran, aunque sea de por vida. Y si para eso necesitan bloquear el Parlamento...
Yo firmé esa denuncia ya, ¿eh? En caso de impedimento, de médico, yo hasta luego.
Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar.
Sinceramente, no queríamos que había tantos...
tantos argentinos. No te quiero mentir, pero debe haber más o menos en esta parte donde vamos a estar reunidos nosotros más de 6.000 argentinos.
Les 9 i 10 minuts del matí. Hola, Maria Vila, bon dia.
Hola, bon dia.
A tu no se te'n va la mà.
Home.
Aquesta d'Argentina, saps? És que no. tenim un, el nostre tècnic, que ens l'estimem molt, com és l'Oriol Montfort, se li va la mà molt ràpid. Aquesta mà argentina de celebració.
No, a mi la mà no, però és, està bé.
Està bé.
No mostraré més emoció que aquesta.
Però, a veure, o sigui, els catalans no ens agrada això.
En a principi, mi sí.
No, però en principi, si hi hagués un senyor que fes càntics així al Barça... La colorada, diríem, això, les onades... Saps aquest Sergi Pàmies que sempre critica les onades al Camp Nou? Totes aquestes mostres d'eufòria...
A mi, jo estic molt a favor. I és veritat que és poc català, fins i tot, eh?
Molt poc
català.
Però
sí, jo estic a favor de mostrar alegria i joia en tot, sempre que sigui justificada, i ara segurament pels argentins ho és.
He de dir que aquesta cançó, que és de la Mosca Setsé, que és el grup de... Jo romperé tus fotos, jo quemaré tus cartes, para no verte más.
Oh. Gràcies per situar-me.
És cançó, de fet, és una versió d'una cançó original de fa 20 anys d'ells que un senyor va reescriure i van decidir readaptar-la. Parlarem amb ell, amb el líder de la Mosca. El que passa és que serà a quarts de dues del migdia, perquè el canvi d'horari, pobre home, no el despertarem a les 3 del matí, tampoc, que té jornada llarga. Però si voleu seguir-ho, ho farem. Per cert, que no he saludat a tothom, eh? Maria Vila, bon dia. Marel Manchón, bon dia.
Molt bon dia.
Joan Serra, com estàs? Bon
dia. Molt bon dia.
A Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia? Com s'enganxa aquesta cançó? És increïble, és d'aquelles que no te les pots treure, eh?
Mira que ens pensàvem que la cançó del Mundial seria una mica aquella, la versió de Bizarrap, que era la del Lionel, oi? Tu la tens també, Montfort?
Canta-la tu, van, Xavi, no?
Aquesta i no és aquesta, al final, eh? La que es canta. Per cert, no sé si es va cantar això als Premis Forqué ahir, que... Tània, sé que estaves per allà amb la teva germana, que és productora de Les Vestes, i que, home, celebració no hi deu haver hi hagut, perquè hi vau petar-ho, eh?
Sí, no, la veritat que va ser... Bueno, és l'avançada, abans ho explicava l'informatiu, no? Sempre són uns premis agradables perquè més venen abans dels Goya, i en aquest pols que hi havia amb el Carràs, doncs bé, va decantar-se cap als Vestes, que també Catalunya està contenta perquè és coproducció catalana, és a dir, és una pel·lícula que també sense el talent de Catalunya no hagués estat possible, i entre ells, doncs sí. Aquesta producció de la Mitjana, que per cert ha saltat tots els protocols per reivindicar els productors joves, i especialment també les dones, perquè no sé si això ho tenim clar, però és que darrere de les grans pel·lícules d'aquest any...
Sí.
Hi ha dones productores, eh?
Sí, senyor.
Sandra Tàpies Vestas, el Carles Maria Zamora, Cinco Lobitos, Sandra Armida, Marisa Fernández, la maternal i l'Álvaro del Pierre. Vull dir que, déu-n'hi-do, eh? No només canvi generacional, sinó que moltes vegades una professió que en els alts càrrecs, com en tantes d'altres, hi ha molta corbata amb el d'home, doncs també reivindicar que les dones trepitgen fort, no només les directores.
La Tània, que la seva germana, que per cert és bessona, que és espectacular de veure-les...
és aquest el cachondeo, clar, màxim, va, perquè... Ja som iguals, parlem igual.
Us coleu a tot, igual, sí, clar, sí. Tu et pots colar a totes les gales de premis, perquè clar, no, jo sóc la productora,
clar,
no?
Bueno,
però no has passat ja,
estem
bueno,
bastanta cobertura, no sé, cultural. Sí.
Escolta, no, però...
el cachondeo és bonic, sí.
Anava a dir que em deies que la teva germana es va saltar d'alguna manera el protocol, perquè havia parlat Rodrigo Sorogoyen en l'entrega del Premi Forqué i crec que ja estaven marxant i dona mitja volta com dient, no, espera, que vull dir alguna cosa.
Sí, sí.
I passa
havia
això.
Exacte, havíem pactat que seria el director, sí.
Mira.
Para cerrar la noche, yo solo quiero decir que es un gran año de cine, pero es una edición de relevo también en el mundo de la producción. Defender aquí también una nueva generación de productores y productoras que hemos venido con muchas ganas de hacer cosas muy buenas y muy interesantes en el futuro.
Yau. I pim-pam.
Apa, doncs has vist? Doncs la càmera ja havia marxat fins i tot. Va haver de recol·locar i tornar... Sí, sí, no, a més estan contents perquè fa 10 anys celebraven també el Forqué a la millor pel·lícula per Blancanieves, si la recordeu, i ara sembla que aquesta pel·lícula també els donarà moltes alegries, per tant, llarga vida al cinema i a totes les nominades, que Déu-n'hi-do, o sigui, era brutal, aquest any és brutal, un no sap, perquè totes les pel·lícules t'aporten alguna cosa, i no, la veritat que el nivell és increïble.
El comentari de la redacció és que teniu la mateixa veu, Tània?
Sí, ja, això, ahir vaig rebre missatges també de la teva redacció, comentant això, t'ho haig de dir. Tothom molt atent. Sí, sí, l'Arnau Mañé, que estava seguint aquests premis, de seguida em va avisar, que fort, que fort. Vull dir que no.
Bueno,
aquelles coses que tenen les bessones.
Felicitats a tota, evidentment, a tota la família, a la teva germana i a la producció d'Asbestes, que és una de les grans pel·lis, sens dubte, del 2022. Un quart de deu. De seguida parlarem d'Argentina, França, anirem cap a Doha, cap a Buenos Aires i cap a París, per veure com estan els ànims. Però abans tenim aquí el Martí Oliveres, pobre, que s'està florint. Hola, Martí, bon dia.
Què tal? Bon dia a tothom.
Mira, ja, ha estat comentari a la redacció, però no sé si val per tot el país. Ens hem llevat aquest matí que hem pensat, ostres, noi, ha baixat la temperatura. Venim cap aquí a la ràdio, dèiem, noi, s'ha notat.
Sí.
És així? És generalitzat?
És generalitzat, val. Sí, una baixada important de la temperatura, 2, 3, 4 graus respecte a molts casos. Ha tornat a glaçar les valls del Pirineu, en alguns punts de l'interior. Ara mateix, per exemple, 0 graus a Guardiola de Berguedà, encara 2 sota 0 a Sort, al Pallars Sobirà, 3 de positius a Cervera, 4 a Olot, 6 a Tortosa. A la ciutat de Barcelona ens movem entre els 7 i els 10, per tant és un matí d'hivern també a la capital catalana. Al migdia notarem que repunta una mica la temperatura, farà més sol, una mica més de bonança, això sí, fora dels llocs amb boira, perquè tornem a tenir aquest magatzem d'aire fred i humit pesat, boires, núvols baixos a molts punts de l'interior, ara mateix a Lleida, a la plana de Vic, a cotes mitjanes de les serralades, de les muntanyes del Pirineu, doncs aquest magatzem d'aire fred instal·lat que pot trencar-se en alguns moments, però no hi ha una ventilada clara, per tant ens parlarà d'aquest poc canvi en el temps, tampoc demà. Dimarts, dimecres passarà un front.
Dimecres arriba l'hivern.
Dimecres, exacte, arribarem a l'hivern ja oficialment, l'estació astronòmica, quan faltin 12 minuts per les 11 de la nit. Per tant, dimecres ja, gairebé dijous, Començarem l'hivern, però atenció, amb temperatures molt més altes del que tocaria de cara a divendres, dissabte i diumenge.
Per Nadal.
Sembla, entre divendres 23, a vigília de Nadal i Nadal, podríem parlar d'un Nadal molt càlid a moltes comarques de la costa i del Pirineu.
Home, per favor, perquè ens deixin.
Mira,
que no es deixen actuar.
Fa una estona estava repassant dades. A Barcelona ciutat no fa fred, no parlem d'un Nadal fred, des del 2010. Hem tingut algun Nadal fresc, però fred, allò una màxima de 10-12 graus, no la tenim a Barcelona des del 2010. Per tant, són molts anys amb temperatures poc habituals.
Però quan dius puja de temperatures per Nadal, 24, 25, 26, de què estem parlant? De mitjanes?
De 7 o 8 per sobre del que tocaria.
Mora, 7 o 8 graus per sobre?
7 o 8 graus, sembla.
1 de gener dels darrers anys, 1 de gener, no sé, potser dic, però 25 graus?
O sigui, es va arribar l'any passat a temperatures molt altes, sí, sobretot a la costa i al Pirineu. Sí. Esperem que el cap d'any no sigui de la mateixa manera que el va ser el 21-22. Sembla que no, ens mourem ja el que tocaria, però abans, l'última setmana, gairebé no Nadal, Sant Esteve, podríem tenir una pujada molt, molt clara de la temperatura. Per tant, queda una setmana per Nadal, pel dia 24-25, veurem. Tot apunta que el fred queda molt lluny cap al nord d'Europa i aquí haurem de vestir-nos al migdia a la costa i al Pirineu. Potser màniga curta, més agosarats i mànigues de camisa fàcilment. A veure si la boira de Lleida, de moltes planes interiors, com a mínim allà, la gent que sigui de terra endins, doncs pot ensumar una mica d'hivern i de Nadal, com sempre havia estat.
El tio que tenim al damunt de la taula ha obert els ulls, perquè diu, mare Déu.
Ah,
ens han portat torrons i tot avui. I clar, això sí.
Es fotrà de calor.
Gràcies, Martí. Per cert, una cosa, i enmig de tot això i aquestes altes temperatures, vull recordar que com cada hivern torna a l'estat de neu, també.
La Festa Esports Experience de CaixaBank a Masella t'ofereix aquest espai.
Com tenim la neu?
Exacte, abans que no arribi aquesta pujada de la temperatura, doncs gaudir d'aquesta neu a Baqueira Baret, a la Vall d'Aran, fins a 55 centímetres de neu pols dura en funció de la zona, però més de 100 quilòmetres esquiables. A Portaïna, el Pallars Sobirà, 70 centímetres de neu dura amb 21 quilòmetres esquiables, i a Masella, Cerdanya, 50 centímetres de neu dura amb 47 quilòmetres esquiables.
Que sapigueu, per tots els fans de l'hivern, els pròxims dies 7 i 8 de gener podreu viure l'esquí i la neu com mai a la Festa Sports Experience de CaixaBank a Masella, amb música, amb descomptes, moltes més sorpreses que trobareu entrant a moments dins de CaixaBank Now i aconseguint el vostre forfet des de 38 euros. Gràcies, Martí.
Fins ara.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Si no ets un en vas, pregunta on vas. Te'n recordes? I qui no? L'envàs on vas fa 10 anys. Gràcies als esforços de tothom, des d'aleshores cada dia som més les persones que reciclem els diaris, el paper i el cartró, al blau. Paper i cartró, al blau, right now. Perquè el futur del planeta encara és a les nostres mans, 10 anys després, reciclem més. Residuumvas.cat.
Generalitat de Catalunya. Saps què? Aquest any a casa els Reis vindran el 6 de gener, el 6 de febrer, el 6 de març, el 6 d'abril.
Ah, sí?
I què us portaran? En Pol demana una subscripció a la revista El Tatano. Vol rebre cada mes contes, còmics, jocs, manualitats. L'he fullejat i la veritat és que està molt bé. Quina bona idea! Un regal que dura tot l'any.
Entra al web cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. El cavall fort dels petits.
Un quadre mèdic amb més de 40.000 professionals?
Per descomptat.
Sense copagaments ni llistes d'espera?
Òbviament.
Amb orientació mèdica telefònica?
I tant.
I sense ànim de lucre?
Naturalment. Uneix-te a Previsora General, la mutualitat sense ànim de lucre que et cuida sense fer negoci amb la teva salut. Des de només 38 euros al mes. Previsora General. Som com ets.
Som la generació més inclusiva i diversa de tota la història. Compartim. Cridem. Donem-ho tot. Sentim-nos tan orgullosos. Però sobretot, aprofitem-ho. Si ens deixen fer, tenim l'oportunitat de crear una societat en què tots siguem protagonistes. Tu també. Grup Social 11. Generació Inclusió.
RAC 1, Aigües de Barcelona i CaixaBank presenten És Nadal al Món. El divendres 23 de desembre, en directe des del Palau de la Música Catalana amb Jordi Basté. Les veus de RAC 1.
Salut a tothom.
Els amics de les arts. Selva Nua. Joan Garrido. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Ruth Lorenzo i molts més. Divendres 23, a partir de 2:15 del matí, viviu l'És Nadal al món al Palau escoltant RAC1 o seguint el programa per l'estreaming a RAC1.cat. Per saber com aconseguir les invitacions, escolteu El Món a RAC1 de dilluns a divendres de 6 del matí a 12 del migdia. RAC1, tots som Nadal. Amb la col·laboració de Unió Suïssa Joiers, Frit Ravi, Caldo Aneto, Torrons Vicenç i Previsora General. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 22 minuts del matí, estem acompanyats de la Maria Vila, del Manel Manchón, del Joan Serra, de la Tània Tàpia, com a mínim 3 dels 4 bastant futboleros, oi que sí? La Tània potser no tant...
No tant. Un esdeveniment d'aquests jo crec que sí s'ha de veure. Tinc un dinar i haurà la tele posada. No, això avui és impepinable.
Si haguéssim de parlar de preferències, Maria, amb qui vas
avui? El partit d'avui? Sí. Clarament, no diré a favor d'Argentina, però sí en contra de França.
Ah, tu, el teu és contra França, sí. No és pro-Messi?
Però Messi també, a veure, em fa com gràcia tot aquesta, això que dèiem ara, les cançons, al final és el futbol és l'únic que tenen, i Messi doncs estaria bé que el guanyés, tot i que em vaig enfadar molt per la seva actitud amb el partit contra Països Baixos, que perdia temps. Nosaltres no li havíem ensenyat això, perdre temps al minut 70, simulant faltes, retorçant-se de dolor pel terra d'una cosa que ni l'havíem tocat, això em va fer força mal. Però no, jo vaig més que a favor d'Argentina, vaig
bon mundial,
en contra de França.
És un mundial, per cert, de Messi, per això.
Sí, no. I el tio, o sigui, amb aquella gent amb qui juga, s'ha tirat el partit, està tirant ell sol del carro.
Joan,
és gros.
Tu també vas amb Argentina?
Vaig amb Messi.
Vas amb Messi, no?
Vaig amb Messi. El que passa que anar amb Messi és que és indissociable, això. Mm-hmm. I ja comences a animar-te una mica més amb tot això.
És fort perquè s'hauria d'analitzar la sociologia catalana o de culer, diguem-ne, de l'entorn català, perquè al final fa dos temporades, ja que Leo Messi no juga al Barça, va ser un trauma. Mm-hmm. I hi ha una pila de gent que ha estat donant suport a l'Argentina durant tot el Mundial, bàsicament per Messi. Sí. Per la il·lusió de que Messi finalment pugui aconseguir tancar el cercle. No?
Tu agafes un argentí que no hagi tingut cap tipus de connexió amb Barcelona, el trasllades aquí el dia, per exemple, de les semifinals, i el tio flipa. Perquè és que hi havia els bars plens seguint Argentina i sense cap mena de connexió amb el...
També amb perquè hi ha molts argentins a Barcelona.
També.
Sí, la colònia és important.
Però hi havia molts catalans, allà seguint el partit i tal.
Manel. Ha estat més Messi nostre que d'Argentina.
Clar.
Sí, totalment.
Fins fa 4 dies el criticaven d'una mala manera, que el veien com un tio que ve de Barcelona, no se l'acabaven de fer seu.
Pecho frío, li deien.
Sí. I ara ha estat, des que va guanyar la Copa Amèrica, en realitat.
Sí. Deixeu-me fer una obertura cap al món, precisament. Me'n vaig cap a Qatar. Damià López, bon dia.
Què tal, Xavi? Bon dia.
També me'n vaig cap a l'Argentina, que és matinada allà encara. La Berta Reventós, corresponsal de RAC1 a l'Argentina. Què tal, Berta? Molt bon dia.
Bon dia, com esteu?
I gràcies per llevar-te aquestes hores, eh? Ja veig que no pots ni cridar gaire perquè encara es queixaran els veïns aquestes hores del matí. Bé, i a quina hora és allà, per cert?
Són les quasi 6:15.
Dos que... 6:15 del matí? Bueno, doncs, sí, sí. Doncs molt agraït,
encara...
per l'esforç.
Encara...
Buenos Aires, eh?
Sí, a Buenos Aires.
I també, deixeu-me saludar la Laia Forés, que la tenim a París, que és l'altre epicentre del futbol en aquest diumenge. Què tal, Laia? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Aquí sí que és una hora bona.
Sí, aquí, sí, és una hora normal, està, com la vostra.
La que està fent l'esforç és la Berta. Escolta'm, Damià, com estan els ànims? Com està Doha? Perquè ara que això que dèiem que precisament Barcelona s'ha tenyit bastant d'Argentina, això és clarament així també a Qatar, perquè continua sent l'afició més nombrosa, amb molta diferència.
Sí, sí. Des que va començar el Mundial, totes les aficions, diguem, de Llatinoamèrica són les que posen més color, i a mesura que alguns equips, doncs, tipus Mèxic han estat eliminats, això s'ha anat notant perquè s'ha anat buidant d'aficions, doncs, que donen més animació i posen més color i són més sorolloses, no? També amb l'eliminació de Brasil, però sempre, sens dubte, i no només en aquest Mundial, sinó que ho tenim comprovat, jo crec que l'afició estrella, encara que en aquest Mundial Marroc ha estat una sorpresa, no només a nivell d'equip, sinó també d'afició, amb un altre tarannà, diria, eh? O sigui, a diferència d'Argentina, que crea com un ambient festiu, Marroc et crea, i això ho he vist en primera persona el dia d'Espanya i també el dia de França, et crea com un infern, és un ambient hostil cap a l'ambient rival. Però vaja, dit això, tots els carrers de Doha estan presos per aficionats argentins, ahir va haver un famós, el que es coneix com un banderazo, es van aplegar a tots els aficionats amb samarretes, bufandes, en fi, tot tipus de material que avui portaran també cap a l'estadi. I bé, veurem si hi ha problemes o no, perquè avui hi haurà una mobilització mai vista per una final d'un Mundial, més de 50.000 argentins. Hi ha hagut vols les últimes hores des de Buenos Aires, hi ha aficionats que no tenen entrada. I bé, evidentment, doncs, el tarannà és pacífic, però sí que hi ha nervis perquè, de fet, fa un parell de dies hi va haver una manifestació a les portes del centre de convencions de Qatar, que és on hi ha el centre de premsa, per exigir a la FIFA que posés més entrades a la venda i que les posés al preu regular, perquè les entrades estan pels núvols, i com et pots imaginar, doncs, la revenda també ara mateix està funcionant a uns preus que s'estan pagant entre, vaja, més de 6.000 i 7.000 dòlars. A les semifinals es van pagar més de 3.000 dòlars, no? Així que la situació és aquesta, els francesos seran una gàlia, avui estaran allà raconadets, pobres, que no els escoltarà ningú, i bé, però a banda d'això, l'ambient serà totalment festiu i l'espectacle, a banda de la grada, del terreny de joc, també estarà a la graderia.
Saps si els locals van amb Messi, per entendre'ns, amb Argentina, o això és molt més difícil de detectar?
Sí, no, jo... van amb Messi. Jo crec que, diguem que tot el planeta futbol, que no és... És a dir, jo el que detecto és que Argentina va amb Argentina, França va amb França, no? Més o menys, i a partir d'aquí tot el món, més o menys, o sigui, hi ha gent que va amb França, però si fas una proporció, el 85 o el 90% del món va amb Argentina. Sí. Ja, més enllà de que a tu políticament o com a país et pugui caure millor Argentina o França, futbolísticament hi ha un consens de que la gent vol veure Messi aixecant aquesta Copa del Món. A part de que els argentins, aquesta ansietat que tenen de guanyar un Mundial que no guanyen des del 86, França el va guanyar a Rússia fa 3 anys i mig, hi ha com una empatia creada de voler veure a Messi aixecar la Copa. Aquesta foto que hem vist de Pelé l'any 70, que hem vist de Maradona l'any 86, veiem com el futbol els feia justícia, no? Ells eren els millors jugadors del moment, el millor jugador de la història en aquell moment, van aixecar la Copa. Home, com pot ser que Messi no se li faci justícia divina aixecar la Copa, no? Tothom vol que aquesta imatge es doni, i jo crec que si avui, per exemple, si Messi hagués estat, no sé, belga, no? Belga, i hagués estat jugador de Bèlgica, la gent aniria a Bèlgica, no perquè tingués simpaties per Bèlgica, però sí per Messi. Així que avui crec que tothom està en Messi, i aquí a Qatar, de fet, això que vam parlar al principi del Mundial, dels aficionats fake, doncs avui hi ha molt d'aficionat fake, encara amb samarreta argentina, en veus moltíssims, però què passa? Que de cara a aquesta final, avui a l'estadi de l'Ocell, molts d'ells han estat substituïts per argentins reals, diguem.
Està bé. Berta, l'estat d'ànim és similar al que explicava el Dami des de Qatar, a l'Argentina, aquest aire entre l'ansietat i l'esperança, això és així més o menys, als carrers es nota això?
Sens dubte, o sigui, els últims dies la final és el monotema, la gent està nerviosa, la gent està super il·lusionada, ho veuen difícil perquè ho veuen molt igualat, però també confien en Messi, confien en la selecció, hi ha tota una sèrie de valors que s'han traspassat de l'equip, de companyerisme, de manca d'ego, que els fa creure molt en que avui sortiran guanyadors. I, de fet, estem en un moment molt concret de l'any també, que és que divendres van acabar les classes, va acabar el curs escolar, comencen les vacances d'estiu, aquí s'ajunta l'estiu amb el cap d'any, llavors l'eufòria també té a veure amb això. I bé, hi ha nervis absoluts avui, hi ha nervis absoluts pel que passarà al migdia, el partit és a les 12, la gent fins i tot ha parlat d'esmorzar fort, oblidar-se de dinar perquè serà impossible dinar amb el partit en marxa, i tothom té les seves rutines, els seus rituals per veure el partit, que són les càbales, són aquests petits rituals que segueix cadascú per donar sort a l'equip, no?
Home, deies, a la crònica explicaves un cas paradigmàtic, era aquest senyor que planxava la camisa.
Exacte, Sí, 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 hi ha de tot, hi ha gent que, hi ha parelles que ja no estan juntes i que s'ajunten per veure el Mundial.
Mare de Déu,
l'anterior Mundial el van veure junts, hi ha gent que beu mate abans i després del partit, hi ha gent que surt de l'habitació on s'està posant el partit perquè passi alguna cosa, és a dir, la part màgica o supersticiosa de l'afició i el que hi volquen en això és molt increïble de veure, no? Perquè realment és una cosa que tothom segueix i que uneix a tota una gent que de cop doncs, decideix que són argentins i que això és el que preval i que no hi ha cap altra discussió sobre el que està passant aquests dies.
Perquè aquí sí que, ara quan citava el Dami el perfil Messi, que aquí ho podríem discutir a la taula, no? Però que durant molt de temps, fins i tot avui em sembla que la premsa francesa parlava de la figura de Messi a l'Argentina i aquesta percepció d'un català, no? Com gairebé un forani, perquè realment no ha tingut una trajectòria de club a l'Argentina, va arribar tan petit a Barcelona que no ha pogut crear una mena de caldo de cultiu allà. Continua sent així? Se'l mira una mica de reull o això ja ha canviat des de la Copa Amèrica?
Ha canviat des de la Copa Amèrica. Realment, la cançó de Muchachos ja ho diu, La final con los brazucas la volió ganar el papà i des d'aquí ja Messi torna a ser nostre i ens l'estimem per sempre perquè tenen clar, bueno, saben que és l'últim Mundial de Messi, llavors, de fet, lamenten molt com se l'ha criticat. És a dir, hi ha un cert penediment d'haver-lo criticat tant perquè realment les alegries que els ha donat són increïbles, no? I sí, i se'l veu com l'estrella, com l'heroi, Messi és l'home del moment, no hi ha cap dubte, tothom parla del Mundial de Messi, no? I de fet, en relació amb Messi, doncs també es parla molt de Maradona, se l'invoca pràcticament, i està sent uns dies molt bonics, molt festius, de molta alegria i bé, esperant que avui es faci la màgia definitiva.
Hi ha desplegament policial, imagino també, perquè allà la celebració es fa a l'Obelisco de Buenos Aires, ja ho explicaves a l'informatiu, i evidentment amb una afició i amb una manera en com es viu el futbol allà deu ser potencialment perillós, no?
Sí, és habitual que hi hagi alguns incidents en les celebracions futbolístiques. Penseu que l'Obelisco és un monument que està entre dues artèries de la ciutat, 9 de Julio i Corrientes, i que allà s'hi pot agrupar molta gent. I, de fet, el dimarts passat amb la victòria contra Croàcia ja va ser massiu, i sí, hi ha un desplegament policial doncs bestial, no? Està tota la ciutat a punt per la celebració de la victòria o de la derrota d'aquest migdia.
Ui, ui, ui.
I hi ha carrers tallats, hi ha un extra d'atenció amb aquest tema que és indiscutible també.
És que, Berta, estava pensant què passa si l'Argentina perd a Buenos Aires.
Bueno, saps que en general els ànims són de... Ens és igual, ho celebrarem tot, perquè només haver arribat fins aquí ja és una alegria espectacular, llavors ens és igual. O sigui, evidentment, si guanya això, no sé què passarà, serà una festa com les que no hem vist mai, però si perden, sí que evidentment estaran tristos uns dies i, ostres, també depèn, jo crec, molt de com vagi el partit, si consideren que és un partit que va d'una manera justa o no, jo crec que els ànims seran molt diferents, però hi ha una... Es va dient pel carrer i així a la gent que, amb la que xerrem i així, doncs que tot se celebrarà, que tot val la pena, que només haver arribat fins aquí ja és moltíssim i que amunt els ànims.
Deixa'm preguntar-li a la Leia Forés des de París, ara que parlàvem de sistemes de seguretat i de control, precisament a París hi va haver-hi uns quants aldarulls amb el tema del Marroc, va haver-hi de tensions amb la victòria que classificava el Marroc cap a les semifinals contra França. I allà, precisament, Laia, m'imagino que avui també deu haver-hi un desplegament bastant considerable, no?
Sí, més fins i tot que dimecres, el dia de les semifinals. Per les semifinals hi havia desplegats 10.000 agents, no només a París, tota França, la meitat més o menys a París i la seva perifèria, i per avui n'hi ha 14.000, és a dir, bastants més. Tot i això, s'espera, diguéssim, sobretot si guanya, no?, que hi hagi moltíssima gent als Camps Elisis. Aquí les celebracions es fan als Camps Elisis. Avui està previst que es tanquin el trànsit per acollir aquest volum de gent. A l'últim Mundial, fa 3 anys i mig, van anar-hi 600.000 persones, per tant, poca broma amb la gent que es pot arribar a acumular. I suposem que avui també, si guanya França almenys, hi haurà aquest volum de gent, tot i que avui la mínima és menys 5, hi ha aquí una onada de fred. I no serà massa agradable estar al carrer a la tarda. No farà menys 5 a la tarda, és la mínima del dia, la màxima em sembla que era 1 o 2 graus, però la previsió del temps parla fins i tot que aquesta tarda podria nevar. Per tant, no sé jo si arribarem a les 600.000 persones si guanya França, però hi ha ganes de celebrar-ho.
Dèiem que no s'han posat pantalles als carrers, grans pantalles, perquè hi ha un cert boicot institucional al Mundial pel fet de celebrar-se a Qatar.
Sí, a París i a, no totes, però la majoria de grans ciutats franceses, els ajuntaments han decidit, a diferència d'altres mundials, no posar cap pantalla per com a forma de protesta, no? És un boicot que es fa al Mundial de Qatar per tot el tema de la violació de drets humans, de drets fonamentals. Per aquesta, com que ha arribat a la final, alguna ciutat ha decidit deixar de banda el boicot i posar-ne, però una o dues només. La resta, per exemple, a París no n'hi ha, excepte a un districte, el districte 17, que l'Ajuntament d'aquest districte ha decidit que sí, que en els seus locals, però no és al carrer, ho fan a dintre, diguéssim, en el local de l'Ajuntament, a més cal inscriure's, i és un lloc petit, és a dir, no sé si n'hi haurà ni 500 persones, però a banda d'això no hi ha res més.
Laia, t'anava a preguntar, perquè quan hem fet la referència als aldarulls que va haver-hi, no només amb el tema del partit de Marroc, que de fet va morir un adolescent atropellat en els aldarulls posteriors, també en les celebracions del propi Marroc, no?, a les zones de les Batlies, tenint en compte aquesta tensió existent, que ja analitzàvem també la setmana passada, tot aquest grup de població important que podria sentir-se francesa o no i que no s'hi sent, què creus que pot passar en aquests barris? És a dir, amb qui va la Batlie?
Jo crec que, tot i que evidentment doncs, a la Batlie aquí hi ha moltes persones, molts francesos d'origen immigrant o molts immigrants directament, jo crec que un cop arriben a la final, la majoria de gent va en França. És cert que si perd França, doncs hi ha gent que podria sortir al carrer, però fixeu-vos que a la policia no li preocupa tant això com als grups d'extrema dreta, perquè el dimecres es van detectar, no només a París, sinó a diferents ciutats, la policia el que va detectar és que hi havia grups d'extrema dreta, que de fet molts van ser detinguts, que sortien al carrer a buscar brega, armats, amb armes prohibides, i que l'únic que volien doncs, és, en aquest cas, ficar-se amb els marroquins, però que tampoc no es descarta que avui passi el mateix, i el ministre de l'Interior va demanar a la policia que extremés molt la precaució i la vigilància amb aquests grups d'extrema dreta armats, no? Que aquí aquest és el problema també.
Veurem què és el que passa. De moment, gràcies a la Laia Forés i la Berta Reventós, corresponsals de RAC1 a França i a l'Argentina, que seran l'epicentre també aquesta tarda quan es disputi la final del Mundial. Gràcies, Laia, gràcies, Berta, una abraçada.
Bon dia.
Adéu, que vagi bé, bon dia.
Pel que fa purament a la qüestió esportiva, Damià, ara que estàvem comentant també fora de micròfon, la percepció és que és bastant millor equip França, no sé si ho comparteixes, però clar, és que el factor Messi és molt diferencial.
Clar, això que dius, Xavi, que és millor França, ens porta que potser no estem preparats perquè la història no tingui un final feliç, no? Perquè portem dies ja imaginant-nos a Messi aixecant la copa, que és el que tots volem, però no hem d'oblidar que davant hi ha un senyor equip. Davant hi és França, és l'actual campiona del món, volen tornar a repetir-ho, ens podem trobar davant d'un Mbappé que amb 23 anys pot tenir dos mundials, amb Griezmann que està fent una Copa del Món increïble, jugant en una posició que li escau a les mil meravelles, amb Dembélé que està donant projecció i donant continuïtat a la bona temporada que està fent amb el Barça, amb Giroud golejant, no estan trobant a faltar Benzema, bàsicament perquè Benzema, que és pilotador, ja fa molts anys que no compta per la selecció francesa, per aquest enfrontament que té amb Deschamps. Al mig del camp també estan sent extremadament sòlids, al darrere costa molt fer gol, i en definitiva jo crec que és curiós, perquè França és la campiona del món, però sortirà gairebé com a tapada, perquè tots els ulls es posen en Argentina. Clar. Però jo crec que si som honestos i analitzem els jugadors...
Línia per línia.
Línia per línia, hem de convenir que potser Argentina té el millor de la història. El millor en aquest moment jo crec que estaria la cosa molt igualada, però que Mbappé està millor acompanyat que Argentina. Ara, clar, hi ha un factor passional, un factor de que els argentins aniran a mort per cada pilota, però jo crec que França també, però que és una final i ho iguala tot. Però si som honestos, jo crec que França, com a mínim lleugerament, hauria de sortir favorit. Per cert, que els francesos ahir van entrenar al complet. Saps que Deschamps ha tingut problemes amb el tema de la suposada grip del camell, que és una qüestió, diguem, molt atractiva mediàticament per un titular que va sortir, no? Perquè aquí Catària de zero i se l'associa amb el camell, bàsicament, però venia a ser una variant del coronavirus, era una grip, una passa forta que hi ha aquí, que afecta no només a jugadors, sinó també a premsa, a afició, vaja, a tothom, però ahir a tots els jugadors afectats, que són Varane, Konaté, Conan i també Rabiot i Upamecano, van entrenar-se, així que no sé si tots estaran al 100%, però tots els futbolistes de França avui podran, en principi, podran jugar.
A la taula, opinió sobre sobre això que deia el Damià i les capacitats i possibilitats d'uns i d'altres?
A veure, França és un equipàs. El que passa que jo crec que... El que és molt bo del Mundial que ha fet Messi és que Messi ha convertit el Mundial en una síntesi de la seva carrera. Ha mostrat tots els registres que ha tocat. Gairebé diria que només en falta un, i que estaria molt bé que l'ensenyés en aquesta final, que és marcar de falta. Però la resta ho ha ensenyat tot. Ha ensenyat a governar el partit, ha ensenyat a liderar l'equip, ha ensenyat com és capaç de desequilibrar des de la jugada personal, ha desequilibrat des de la passada, ha marcat quan tocava, ha fet acte de responsabilitat des del punt de penal. I jo crec que aquest factor Messi, en un partit com aquest, en què és evident que el potencial futbolístic de França és molt gran i que és un equip molt rocós en defensa, però el diferencial de Messi pot pesar. I jo crec que és veritat, ara ho explicava en Damià, que hi ha una majoria, no? Que jo crec que no hi havia hagut mai en una final del Mundial un consens tan gran sobre qui l'havia de guanyar per justícia, no? Per culminar d'una manera com toca la carrera de Messi. Però a mi em sembla que aquest factor diferencial pot tenir pes en el partit d'avui.
Jo estic en contra d'una cosa que es diu molt sovint ara en aquest Mundial, que és que com que el futbol li deu a Messi una Copa del Món, no? No li deu res, diguéssim, en el sentit que ha estat un jugador, és un jugador boníssim, dels millors del món, potser segurament el més complet, per una qüestió, i és que és molt difícil portar tants anys a un nivell tan alt. Hi ha hagut jugadors, possiblement, no sé, Maradona, per exemple, però clar, el fet que tu estiguis 15 anys en el primer nivell i amb una exigència de partits enorme, això és el que et dona tota la categoria de millor jugador del món, no? Ja. Ara,
aquella frase,
que li deu al futbol...
Messi és Messi cada dia, Maradona era Maradona a vegades.
Sí, no, bueno, el que passa és que també és molt més curta, no? la carrera de Maradona. Però clar, Messi, el mèrit que té és estar 15 anys en el primer nivell mundial. Ara, això de que li deu al futbol, no li deu, no, ell li ha donat al futbol i el futbol a Messi, el futbol a Messi li ha donat tot també, i al Barça, perquè recordem, és un nen de la cantera que ve aquí i el Barça l'ajuda moltíssim, sense saber-ne, perquè mai ho saps quan un nen és petit, no saps la projecció final que tindrà. Per tant, jo crec que Messi li deu molt al Barça, molt, molt més que Argentina, molt més, això ho tinc claríssim,
no sé si perquè
l'ha ajudat, no?
Sí, no sé si li deu a... I és veritat, i abans ho dèiem, que fins ara, fins que no va guanyar la Copa Amèrica, i d'això fa 2 anys, no era precisament, no, potser no era tot l'estimat que hauria de ser. Però no sé si el futbol li deu a Messi, jo crec que sí que ens ho deu a nosaltres. Que és que seria estrany que un jugador que ja es diu ara que és possiblement el millor jugador de la història no guanyés un Mundial. És...
Però n'hi ha hagut, o sigui, quan tu no tens una selecció molt potent...
Però no els recordes de la mateixa manera.
No sé, Kubala? Però no l'hem vist, a Kubala, no?
Però recordem Kubala com no... I és veritat que Kubala és bastant anterior, però recordem més a Maradona que no pas a Kubala, segurament gràcies als Mundials. I el mateix amb Pelé o el mateix amb altres jugadors que ara tu penses jugadors icònics de la història són icònics i han passat a la història sobretot
un
no,
gran aparador,
també perquè clar, han tingut clar, perquè han guanyat clar, un mundial.
No, pot passar que hi hagin jugadors icònics que hagin transformat el futbol i que estiguin en el podi dels millors jugadors,
Cruyff,
que no
hagin
guanyat. El més clar, significatiu sí, és Cruyff, que és el que anava a dir, però és que pensa una cosa, per exemple, el mundial del 74 és més recordat pel joc d'Holanda, que sí, no pas per la victòria d'Alemanya.
Sí, recorda més Holanda
però,
que Alemanya.
Però és veritat, lligant amb el que deia la Maria, no? que està bé, que és la cirereta perfecta a la culminació d'una carrera, i a més li arriba en el moment de maduresa final, no? en què ha transformat el seu joc per convertir-se en el director d'orquestra total. No?
Sí. S'ha de dir també que Cruyff, i això em va molt bé per dir, i no vull deixar-ho de dir, Cruyff al Mundial d'Argentina, que es juga sota la dictadura de Videla, decideix no anar-hi.
Va renunciar.
Sí. Que és un gest que Messi mai ha tingut i que els jugadors d'avui en dia tampoc no
altres raons,
estan completament
descontextualitzats.
Però no ho va fer per la dictadura.
Van entrar a casa seva, la seva dona després, li va dir que millor que no hi anés.
Però li va anar bé després per construir o per vestir aquesta negativa o omplir-la d'un contingut polític.
Deixeu-me preguntar-li això, perquè ho sap molt millor segurament que nosaltres, en Juan Irigoyen, que és el periodista del diari El País, que ha estat fent també el seguiment durant tots aquests dies del Mundial. Què tal, Juan? Molt bon dia.
Molt bon dia, com estan?
Volies comentar alguna cosa del que has sentit a la taula?
Hola.
Hola.
És que no sé si... Sí,
perfecte. No sé si estaves d'acord amb això que s'estava dient ara.
Bueno, con lo de Cruyff tengo la misma teoría que en la taula, que no fue porque... No porque había una dictadura en Argentina, sino porque hay un tema ahí con la mujer. Y después respecto de si el fútbol le debe o no le debe un mundial a Messi. A ver, yo creo que es un eufemismo, porque la realidad es que nadie le debe nada a nadie, si nos ponemos en términos muy ni Messi le debe algo al fútbol, ni el fútbol a Messi, ni Messi a los argentinos, ni los argentinos a Messi. Por supuesto,
la justicia poética, ¿no, Juan?
Sí, claro, si lo llevamos todo un plano así esotérico, claro, es como que podemos encontrar muchos deudores y muchos acreedores. Y, a ver, creo que es lo que sería poético en este sentido, y al final tiene que ver con que el tiempo siempre da la razón a las cosas, es que nos encontramos que con gente mucho más que argentinos desea una victoria de la selección argentina, y eso sí tiene que ver con Messi. Si vos te encontrás con uruguayos, hasta con brasileños, que desean una victoria de Argentina, que en otro caso, con otro contexto, es imposible, es por la figura de Leo Messi, y esa figura tiene que ver solamente con una trayectoria de la que sea, porque hoy hablamos de reivindicamos mucho los 15, 16, 17 años de carrera de Messi, cuando no tiene que ver con Leo, sino que tiene que ver con el contexto de los deportistas en general, porque hoy nos encontramos con que muchos deportistas estiran su carrera mucho tiempo. Basta ir a ver el tenis, Roger Federer se retiró con 40 años,
sí,
y ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del sueco, Björn Borg se retiró con 26. Entonces, claro, Eso tiene que ver con el contexto actual y eso permite que hoy a los deportistas los podamos disfrutar mucho más y eso permita que esto de largar el tiempo, mucha más gente vaya empatizando y vaya generando cierta complicidad con el deportista que antes, bueno, como las carreras sean más cortas y obviamente las medios de comunicación sean diferentes, no lo generaba.
Tu creus, Juan, que de totes maneres, dins aquesta justícia poètica, a l'Argentina encara no se'l considera Leo Messi el millor de tots els temps per aquesta imatge, per aquesta foto de Maradona aixecant una Copa del Món i ell, no?
Es que yo la verdad que no estoy tan convencido de que Messi sea el mejor de todos tiempos. No con esto porque quiere decir que Maradona sí lo es. Es que acá creo que nos ponemos en diferentes situaciones. Si lo analizamos desde un punto estadístico, de un punto de nadie, o sea, si nos vamos a los números, Messi no tiene ninguna discusión, como antes no la tenía Pelé. No, ganó 3 mundiales, nadie ganó 3 mundiales, hizo más de 1000 goles. O sea, pero es que en el fútbol, lamentablemente, la discusión no se basa solamente en eso.
Claro.
Hay un punto emocional, y evidentemente, que cada uno, cómo lo vivió, lo que estaba haciendo, lo que estaba pasando y el contexto en el que eso sucedía, en el que es imposible analizar. Probablemente también en estadísticas, Ayrton Senna no es el mejor corredor de Fórmula 1 de todos los tiempos. Sin embargo, por lo que generó Ayrton Senna en ese momento, es mucho más importante que otros pilotos que ganaron más mundiales que él. O, ni hablar de Vettel, ni hablar de Alain Prost. Entonces, nos basamos solamente en los números o en el mismo caso de Muhammad Ali. El tema con Maradona es que hizo algo que no se va a volver a repetir nunca más en la historia, que es en un contexto de un enfrentamiento total con una guerra con Inglaterra.
Sí, claro.
Que eso no va a volver a pasar, porque no creo que los argentinos seamos tan idiotas, porque, bueno, quizás lo somos, de volver a ir a querer tomar las Malvinas. Este hombre hizo el mejor rendimiento individual en un deporte colectivo que se recuerde, y aparte de eso le hizo un gol con la mano, que hoy no se va a poder repetir porque hay VAR, y después de eso fue 5 minutos más tarde bailas el mejor gol de la historia de los mundiales. ¿Eso se puede repetir? No, eso es imposible que se repita. Entonces no vamos a poder analizar nunca desde ese plano. Y Maradona tiene un contexto extrafutbolístico, para lo bueno y sobre todo también para lo malo, que lo pone en otro lugar. Messi al final pasó la mitad de su educación en Cataluña,
claro.
Y él lo educan en un determinados valores, en una determinada conducta, en un determinado respeto, en el que Maradona no fue educado. Ahora estamos viendo recién un Messi más desenfrenado.
Sí,
más Maradona. ¿Sí?
Avui que precisament el Bessa li diu, ahora ya es lío, ¿no?
Claro,
Leo ya es lío, ¿no?
Porque en Argentina le decían lío y él le decía, y acá en Cataluña le decían Leo.
Exacto.
Pero él es un proceso consciente eso. Messi nunca se metía con los rivales, nunca se metía con las instituciones, él de alguna manera se dio cuenta que te lo voy a decir bien, que en Argentina, que al argentino le iba el populismo. O sea, y que necesitaba como y él se empezó a sentir cómodo en esa del populismo. ¿Por qué? Porque lo típico que pasa en cualquier grupo social, o sea, cuando ve que haces un chiste y te lo festejan, te venís arriba, ¿entendés? Y haces otro. Y entonces él se vino arriba, dijo, la Conmebol son todo corrupto, uy, me lo celebran, vamos por más. Lo mando a la mierda a Van Gaal, lo mando a la mierda y todos camiseta,
Bobo.
No sé qué. Y
dije, no, claro, anda para allá.
Claro, me tengo que meter con el Papa, como Maradona, ¿me entiendes? Claro, ya llegamos, ya no hay techo. Y mirá, y si lo disfruta y se siente como en ese rol, bueno, me alegro por él. O sea, lo que pasa es que él, ya sabe ustedes, iba a decir, bueno, en el Barça lo habían educado de otra. La Masía tiene otra educación respecto de sus canteras.
Mira, ara mateix, Juan, la Maria Vila fa una estona deia, no l'havíem educat així, com en el partit aquell de quarts de final, de Pajar i de... No l'havíem educat així,
Simulant una falta al minut 70, és que no...
I contra l'àrbit, tot el que va dir contra l'àrbit.
Maria, te recuerdo que Messi fue un gol con la mano al Espanyol jugando para el Barça.
Bueno, pero contra l'Espanyol.
Per favor.
I les crítiques de l'àrbitre eren Mateu Laoz.
Per favor.
Ho acceptem, tot això.
I en el Santiago Bernabéu li tiré un pelotazo a la tribuna, també.
Sí, és veritat. Bueno, Déu també fa algun, comet algun mini pecat de tant en tant, no?
Era argentina en ese momento, no?
Exacte, exacte. Tenia la, la cara més argentina de la cosa. Dami, no sé si volies afegir alguna cosa des d'allà. De, sabem alguna cosa de l'estat de Messi? Perquè avui hi ha una carta preciosa que fa el Joan Jopallàs d'imaginar-se sí. com ha de ser el matí, no? O sigui, llevar-se... rellegir la carta del seu fill que el Muchachos, no? Que és com la, la cançó que a més més li ha agradat a Messi, que l'hem vist cantar fins i tot amb la incomoditat, no sé si us heu fixat, que clar, la, la lletra parla de Lionel.
Sí,
sí. Hi ha moments que no saps si vol cantar o no vol cantar perquè li fa com vergonya, no? No, no, Juan, tu has vist això? Què creus? Que li fa vergonya aquest moment, no? Que la lletra de la cançó diu Lionel.
Siempre me pregunto lo mismo, porque también pasaba con Maradona, ¿qué sienten ellos cuando se cantan a ellos mismos?
Claro, claro.
En el caso de Leo, en el caso de Maradona, tiene un ego tan grande que creo que le encantaba. En el caso de Leo me genera un poco más de confusión, pero yo creo que tiene que ser, no sé. No sé cuánta gente hizo, hace eso, pudo haber hecho eso en su vida. Cantarse a él mismo con total indiferencia, así me hablo, como los que hablan en tercera persona,
sí.
¿no?
O sea, es un poco... Bueno, mira, li passa al rei d'Anglaterra, que no pot cantar l'himne perquè al final diu God Save the King, i dius, bueno, a veure, jo no em puc dir a mi mateix God Save the King. És una mica similar. Sabem alguna cosa de Messi o no, Dami?
No, que està perfectament. En els últims partits s'ha anat tocant una miqueta la cuixa esquerra, algun petit problema físic, però està en perfectes condicions de jugar. Igual que la resta, avui ningú es guarda res, és un partit per la història. Ara que estem a 18 de desembre de 2022, parlem de la final de Mèxic 86, de la final del Mundial 90, no? Com si, vaja, com el que són, partits que queden per l'eternitat. Jo tinc, Xavi, sincerament t'ho dic, la sensació que no dimensionem del tot el que passarà aquesta tarda. No, evidentment no tinc la bola màgica, però a mi em fa l'efecte que el que passarà avui serà una traca descomunal i que d'aquí dècades en continuarem parlant. Perquè ara tot el que esteu parlant de Messi... Encara falta, no sé si serà el gol de falta, no sé exactament què ha d'acabar de donar Messi, però si això d'avui és el final de festa d'una trajectòria increïble com la que ha tingut, jo, hi ha una imatge molt bèstia que ens estan donant cada dia per línia interna, jo crec que per la tele també, que és quan Messi surt del túnel de vestidors abans de que es faci tot aquell protocol en què hi ha aquella copa envoltada per tota aquella fogonada i els jugadors formen en fila perquè se sentin els himnes nacionals, Messi entra al camp abans que tota la resta, que tota la tropa, diguem, que entren els jugadors per darrere, no? Tots els seus acompanyants, i Messi entra el primer. I la mirada de Messi és de depredador brutal. Com entra Messi a menjar-se el camp? I això s'està repetint tots els partits. Així que...
Parece, Dami, parece como una publicidad de Adidas. Esto ya entra él rodeado por todos atrás.
Aquesta imatge,
no,
sí,
no...
sí.
Ui, que s'ha tallat l'Irigoyen? Està aquí?
No,
ah,
m'escuchen, no.
Sí, et sentíem. Bé, queden 4 minuts per les 10 del matí. Li vull agrair, evidentment, moltíssim al Dami. Aquesta tarda el sentirem a la transmissió del partit que es farà a RAC1, que ja m'estic mossegant les ungles, no només per la transmissió en si, sinó perquè més venen tot el versió i venen tot, bueno, en fi, el Mago Feli, totes aquestes coses que pot ser de traca i mocador. Dami, una abraçada, fins després.
Sí, ens diuen, Xavi, molt ràpidament, que quan acabi el partit, Argentina, bueno, farà la zona mixta, atendrà els mitjans, etcètera, superant ràpid a l'hotel i marxaran aquesta mateixa matinada cap a Argentina, o sigui que no ha passat la nit aquí a Qatar, sinó que, fins que és curiós que ho estem enfocant tot en Argentina, els francesos, pobre, com si no existissin, però és la realitat.
Jo mateix
he preguntat als argentins, o sigui que m'he interessat més pel planning dels argentins. Saps?
Home, diré una cosa, Damià, mira que tenim totes les teles engegades, mitjans internacionals, quina és la foto que surt permanentment a la CNN, a la BBC, etc. Tothom està esperant què passa amb Messi. És el que dèiem al principi de l'article de John Carlin. Passi el que passi, xiulet final, primera imatge probablement del realitzador serà la cara de Messi, perquè hi ha tanta èpica al voltant de si guanya o no guanya, que noi, és el que hi ha una mica. Sí, sí.
I una cosa més, ara jo escoltava el Juan, però ahir en el centre de premsa parlàvem amb companys argentins, massa aquests dies, doncs hem fet llaços d'amistat també, perquè són molts dies aquí i tal, no? I ahir li explicava el Dani Aguilar també, el tu diràs, o sigui, n'hi havia un que al final li deia, dic, para ja, dic que m'estàs posant nerviós, o sigui, m'estàs posant nerviós a mi parlant-me de la final perquè m'estava transmetent el que ell sentia, que m'explicava que aquesta nit suposo que ho haurà fet, que és que m'aniré a donar voltes al voltant de, pels carrers del voltant de l'hotel, diu, perquè és que no podré dormir, m'explicava el que sentia, que ja no podia més, que volia que arribés la final, i deia, sisplau, para, dic, perquè al final m'estàs implicant a mi en el partit. És brutal conviure aquestes hores amb argentins, t'ho dic de debò. Així que esperar ja que arribi.
Una abraçada, Dami.
Vinga, igualment.
Ara, Juan Irigoyen, un autèntic plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies, un abraç per a tots.
Pràcticament les 10 del matí. Res, deixeu-me dos minuts de pausa i canviaré radicalment de tema.
RAC 1.
Bon Nadal, cambrers, cuineres, caps de sala. Bon Nadal, gegantes i capgrossos, patges del rei Gaspar. Bon Nadal, noctàmbuls. I bon Nadal, matiners. Bon Nadal a les lectores dels bancs dels parcs. I al personal de neteja. Bon Nadal, Barcelona. Bon Nadal, família.
Entra a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Vins i Caves Portell, des del 1907 et porta a casa tot l'esperit nadalenc, amb els seus caves clàssics o el rosat, elaborats amb raïm trepat, varietat única al món. Cava Portell, l'empenta de tot un poble.
Saps on tens el Nadal més màgic? El de sempre? A Sabadell. Cada dia obrim una finestra del calendari d'Advent a la façana de l'Ajuntament. I del 27 fins a Reis, l'espectacle Somriu al Nadal.